la xarxa de comunicació local.
Cocodril Club. 22 anys en antena.
Hasta luego, cocodrilo.
Hasta luego, cocodrilo.
Hasta luego, cocodrilo.
Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Què tal, cocos? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Va ser un dia com avui, però del 1984. Te'n recordes, Coco? Sí, era Wami, Wake Me Up Before You, Coco.
Wake me up before you go go. No, no l'he oblidat mai. Entre d'altres coses, perquè a la meva novieta d'aquell 1984 li agradava molt aquesta cançó i se la matxacava contínuament. Va deixar el vinil fet pols. Sí, era la banda de George Michael. Eren els Wham arribant al número 1 un dia com avui d'aquell 1984, que m'imagino que tu ja hi eres, no? Sí o no? Ja saps que...
Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
I amb Josep Maria Francino, sempre amb B de Beatles. I amb José María Pallardó i la seva excel·lent música... Al mil por mil. I amb Rafael Túria, una cançó molt especial, i tots els seus afluentes. Avui el nostre convidat de luxe serà el company periodista musical Pep Blai, que acaba de publicar un llibre fantàstic que es diu Les cançons de les nostres vides. Parlarem i escoltarem algunes d'aquestes cançons d'aquí uns instants. Però quina serà la seva cançó més especial? Quina és la teva?
Quina és la teva cançó del record?
Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com, o si prefereixes em deixes la teva proposta públicament al grup del Facebook Cocodril Club. Agrega-t'hi. Són 24 hores plenes de bons records musicals i de tota mena, i ja som més de 10.300. És un dels grups d'un programa de ràdio més actiu, més intens. T'ho passaràs bé, podràs fer els comentaris de les publicacions dels altres amics, i si t'hi agregues tu, també podràs publicar la teva i que la vegin molts amics d'arreu de Catalunya, d'Andorra i del món. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I en el Coco, connectem amb l'estudi màgic de Rafael Turia.
A ver si antes de que llegue el Francis y los afluentes, tengo tiempo de hacer un conjuro que he comprado por internet para que Albert caiga rendido a mis pies. Ahí va. Albert, con el poder de este hechizo, te ordeno que te enamores de mí. Y me será manete con ello. O si es que te enredo, bueno. ¡Ostras! ¿Lo he leído mal o me he equivocado de texto? ¡Albert!
¡Nena!
¿Eres tú?
La compañía de actores El Turia y sus afluentes presenta... El Turia y sus afluentes.
Cordiales saludos, cocodrilos.
Y cocodrilitas preciosas.
Señor Maya, don Albert, con su permiso, vamos a lo que íbamos.
Que ya nos vamos, ya saca cuatro brojes. Ay, coño, hoy sí que me ha parecido corto.
Tengo la necesidad, estimados cocodrilos de todas las edades, de sumergirme en la cálida caricia que produce la voz de una de mis favoritas de todos los tiempos. Y en esta ocasión, acompañada de una voz de seda, algo extraño en un cantante de soul. Es Peebo Bryson. Y ella es, como no, mi admirada Roberta Flack. Tonight I celebrate my love.
Tonight I celebrate my love for you. It seems the natural thing to do.
Tonight no one's gonna find us. We'll leave the world behind us.
When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope that deep inside you'll feel it too.
Tonight our spirit to a sky with diamonds.
When I make love to you tonight, I celebrate my love for you. And then the night sun, it's gonna come shining through.
Tonight there'll be no distance between us.
What I want most to do is to get close to you.
Turn into lovers
when I make love to you tonight. I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shine.
Distance between us.
What I want most to do is
to get close to you. Tonight I celebrate my love.
Gracias, don Mariano. Roberta Flack y Peebo Bryson regalando su maestría. Tonight I celebrate my love. Nos vamos a Fluentes. Despídanse como si hubieran ido a un colegio de pago, anda.
Ah, hasta la próxima, mis adoradas cocodrilicuchis preciosas. ¡Ay, si tuviera 80 años menos!
Como siempre, ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos. Me invade la felicidad del deber cumplido.
Tío, tío, ¿has visto al Ben?
Sí, ¿por qué?
No, por nada. ¿Seguro que lo has visto?
Sí, cariño, estaba en el control escuchando a Roberta Flack con los ojitos cerrados y una celestial sonrisa de goce.
¡Ay, sí!
¡Adiós, cocodrilos! ¡Adiós, Albert!
¡Adiós, querido Rafael Turia! Muchísimas gracias a todos los afluentes. Tot seguit amb tots vosaltres.
Amb B de Beatles, amb Josep Maria Francino.
Hola, Josep Maria.
Hola, amics. Sí, Albert, ben trobat i ben trobats aquí amb B de Beatles. Avui és una mica trist tot plegat, perquè escoltarem una cançó que hem trobat en aquests vídeos que a vegades veus per internet i que és una versió del Blackbird. En aquest emotiu vídeo del que vam treure aquest so, un noi que es diu Chris Pico canta Blackbird dels Beatles al seu fill poques hores abans que el nadó morís. El nano es deia Lennon James i va néixer amb 3 mesos d'antelació amb una cesària d'emergència on desafortunadament la seva mare no va poder superar la intervenció i també va perdre la vida. En Chris Pico va triar aquesta cançó perquè és la música que la seva esposa Ashley li posava al seu fill quan estava embarassada. El so realment no és excel·lent, l'emotivitat és al màxim. Chris Pico ens porta aquest Blackbird. Història trista d'en Chris Pico, aquest xicot que el 2014 d'una atacada va perdre la seva dona a causa del part, on també va perdre després el seu fill. Ell li va cantar en el nano poc abans de morir perquè és la cançó doncs, que ella li posava quan estava embarassada. Blackbird, aquesta ha estat aquesta versió tan sentida per en Chris Pico. Gràcies per estar amb nosaltres. Fins a la propera edició d'En Ve de Beatles.
Moltes gràcies, estimat Josep Maria Francino. Pell de gallina, oi? Vaja. La pròxima la decideix José María Pallardó. La seva és música.
Al mil por mil.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Hola, José María.
Hola, Albert. Hola, Pops. La música al mil por mil tiene un latido navideño. Olvidad primero la idea de que las canciones navideñas son cosa del pasado y de artistas de los años 50. Fijaos, Diana Reeves ha sido quizá la número uno de las voces más destacadas, soul, jazz, bien. Pues la Reeves nos acerca a la historia del pequeño tamborilero cantándola desde este siglo XXI. Diane Reeves, auténtica música al mil por mil.
Gracias, querido José María Pallardó. I el grup del Facebook del programa, és a dir, el grup Cocodril Club, l'amic Antoni Taüll, que ens escolta des de Lleida, diu: sé feliz con lo que tienes mientras persigues lo que deseas.
La xarxa de comunicació local.
Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
I amics del Cocodril Club, avui tenim amb nosaltres un convidat molt especial, el company periodista musical Pep Blai, que acaba de publicar un llibre que es diu Les cançons de la nostra vida. És un recull dels secrets més sorprenents, de les anècdotes més divertides i les curiositats més sucoses que amaguen les cançons catalanes més populars de la història. Hola Pep, què tal?
Hola, què tal, com estem?
Hem de dir que en Pep Blai és un escriptor polifacètic, guionista de televisió, periodista musical, que en aquest llibre ha reunit moltes anècdotes i històries que ha publicat Rosa dels Vents i que ja no és el primer llibre que publiques, oi, Pep?
No, ara ja em porto, si no m'equivoco, ja són 8 els que porto. Musicals, n'hi ha 3 de molt importants per mi, que són les biografies de Sopa de Cabra, la biografia dels Pets i la biografia del Bumburi i Héroes del Silenci, diguéssim. Al fer aquest tipus de llibres, te'n vas assabentant de coses molt curioses, com fas les biografies de músics, no? Allò t'expliquen, agafes una confiança que t'expliquen certes intimitats d'ells i d'altres grups, i vaig anar recollint aquest tipus d'anècdotes, més les altres que a partir de 30 anys de periodista musical doncs has anat recollint entre entrevistes i reportatges i tot això, no? I al final dius home, i si féssim un llibre? I això ha sigut Les cançons de la nostra vida, que ha sigut això.
I has fet molt bé, Pep, perquè això, si tu no ho haguessis fet, algú ho havia de fer. Perquè els que ens dediquem a això de tota la vida, com molt bé dius, hem tingut accés a certes informacions, potser entre una cervesa i una altra, o fora d'antena, en el nostre cas, radiofònicament parlant, o fora de lo que és l'entrevista oficial que s'ha publicat als diaris, no? I això s'ha de saber.
És que, a més, Albert, pensa quants llibres d'aquests n'hi ha en anglès o en francès o en altres idiomes, perquè és normal, vull dir, allò, el gran circo del rock and roll, el no sé què, i tots els cotillejos, diguéssim, i tots els safrejos dels Rolling Stones, dels Beatles, no sé què, els sabem, no? Doncs, a veure, per què no podem explicar els safrejos de Serrat, de Llach o de Raimon, o del Sopa de Cabra, o dels Pets, o tot això que hi ha al darrere de les cançons, no? Vull dir que n'hi ha molts i molt divertits, no? Vull dir, a vegades tenim com una tendència a transcendentalitzar, a pontificar, i els crítics musicals d'aquest país tot es basa en que si artísticament passa la història o no. I de vegades, les cançons que passen a la història sorgeixen a partir de les collonades més divertides que puguis imaginar.
Ens podies destacar dues històries, dues anècdotes de les moltes que hi ha en el teu llibre, Les cançons de la nostra vida?
A mi em fa gràcia explicar la història del vent. El vent del Raimon. Doncs perquè normalment s'ha associat la imatge de Raimon amb una persona seriosa que ens renya i ens diu com ens hem de comportar com a bons catalans, com a bons reivindicadors i davant de la justícia, tota una icona, i dius, a veure, el vent, la cançó que suposadament està reivindicativa, com la va fer el Raimon? Doncs resulta que el Raimon tenia 18 anys, no s'havia tret el carnet de conduir per anar a la Universitat de València des del seu poble, Xàtiva, havia d'agafar una moto que era d'un amic seu i que el portava. Es deia un noi d'Albacete que el portava i l'acompanyava amunt i avall des de Xàtiva. Resulta que en aquella època moltes vegades no es portava ni casc. Amb la qual cosa, com senties aquell viatge i l'obe que tu passaves marxant de casa dels teus pares amb 18 anyets en els anys 50 i quan vas dir, el vent, la cara al vent, el cor al vent, no? Les mans al vent. O sigui que en realitat aquella cançó va néixer com una oda a l'anar amb moto. Llavors, què passa? Que quan el Raimon va i la canta davant d'un grup d'intel·lectuals d'aquell moment preocupats per l'estat d'Espanya, de Catalunya, el valencià, de tot, i canta aquella cançó, hi ha uns versos que diu buscant la llum, buscant la pau, a veure, tots plens de nit, i llavors ell els explica no, és que jo el que estic content és perquè he abandonat casa meva i per mi el símbol és l'anar amb moto, i l'anar amb moto, aquesta sensació de vent, i clar, tots plens de nit, perquè tinc 18 anys i tinc ganes de sortir de nit, i buscant la llum i buscant la pau, perquè som una banda de hippies que en aquell moment se començava a portar tot el tema del hippisme, i busco la pau, no? I aleshores resulta que aquests intel·lectuals van començar a fer córrer la veu de que buscant la llum, buscant la pau era la llibertat contra la dictadura, i tots plens de nit era tots plens de dictadura, i es va anar fent la bola gran, i resulta que tothom ha acabat convençut de que el vent és la cançó protesta per excel·lència contra la dictadura espanyola, però en realitat era una oda a anar amb moto.
Aquesta és molt bona. Recordem la cançó, Pep.
La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent,
al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la mà, buscant la veu al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu al vent del món, buscant a Déu al vent del món.
El vent d'en Raimon, que si no m'equivoco és original de 1963, i una de les primeres de les moltes anècdotes que trobareu en el llibre Les cançons de la nostra vida, que acaba de publicar Rosa dels Vents, un llibre d'en Pep Blai, que el tenim en connexió directa amb nosaltres. Explica'm una segona història darrere d'una cançó popular.
Per variar, he volgut agafar-ne alguna de la generació del rock català, que també ara hi ha els que tenim de 40 anys cap amunt, diguéssim, no? Ja ens inspira nostàlgia, no? També tota la generació, els començaments d'aquells Sopa de Cabra i dels Pets i del Sau i companyia, no? He pensat en una cançó de Sopa de Cabra perquè vaig viure l'anècdota molt directament. Jo estava fent un reportatge del disc Plou i fa sol, que es va acabar dient que era l'últim disc de Sopa de Cabra, i estava fent un seguiment de com feien els assajos aquell disc. I llavors faltava com una cançó emblemàtica que acabés de ser la cançó paradigmàtica del disc. Ne tenien moltes, els agradaven, però no sortia. I un dia va venir el Josep Tió dient, em sembla que la tinc. I va començar a tocar una cançó i el Josep Tió, que és el guitarra de la Sopa de Cabra i compositor, el que feia sempre era tararejar amb una mena d'anglès d'aquells macarrònics, allò inventat, guachi-guachi, la cançó perquè el Gerard Quintana entengués la melodia i posés una lletra a sobre. I va començar a cantar en anglès, coming, coming, i el vine cap aquí, no? Coming, coming. I llavors el Gerard Quintana en sec se queda mirant i em diu... Diu, camins, camins. Diu, espera't un moment, però, Pep, que vaig a veure-ho, perquè, i si resulta que he fet servir? Perquè camí és la paraula que ha fet servir més vegades Gerard Quintana en totes les seves cançons. I sempre està ple de camins, camins que van... O sigui, no hi ha camí, no hi ha... O sigui, n'hi ha moltes cançons a la paraula camí. I va mirar i va dir, diu, amb aquest disc gairebé no l'he fet servir, tirem endavant camins.
Ah, i aleshores... I d'aquí va sortir camins.
Va ser així. Sí, així va sortir camins. I aleshores, a partir d'aquí, va dir, diu, bueno, ja que estem parlant de camins i que ens estem separant, potser, doncs, la cançó emblemàtica que ens falta és una cançó que parli de la nostra separació, de com ens separem Sopa de Cabra, no? I llavors, a partir d'aquí, va començar a fer el camins que ara s'esvaeixen camins que ara ja són nou. La conya de la cançó també va ser que més endavant, 5 anys després, la vaig proposar a la cantant Eva Amaral perquè si em volia fer una versió per un disc de tribut de Sopa de Cabra. I quan va llegir la lletra de la cançó, em va trucar i em va dir, oye Pep, que sí que lo hago, pero rápidamente que me encanta la canción y que me parece preciosa yo la versión, no? I aleshores li vaig preguntar, dic, no sé, per curiositat, a veure, què és el que t'ha agradat tant? Perquè jo em pensava que t'agradaria perquè és bona, però, diu, és que m'he separat del meu nòvio i m'estic agafant totes les coses de Saragossa, m'estic instal·lant a Madrid i aleshores estic en ple moment de que els camins se m'estan separant. O sigui, és la banda sonora del meu trasllat de totes les meves coses anant camí de Saragossa cap a Madrid deixant el nòvio. A vegades, clar, va fer una versió supersentida i jo sí. Crec que a vegades les vivències i la manera en què portes la cançó dins fa que es multipliqui la qualitat, el valor, el sentiment i fa que aquestes cançons es facin tan gran.
Aquesta...
Però ja ho veus, camint, sí, quina collonada.
No, però aquesta no la sabia i m'ha encantat, eh? Perquè a més és una gran cançó i també la de Amaral és una gran versió. Escoltem les dues. Mm-hmm.
s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Camins vora les estrelles. Camins ara no hi són.
Història que hi ha darrere d'aquest tema de Sopa de Cabra, de Camins. Realment, Pep, hi ha cançons que quan les escoltes penses que les han escrit per tu, que hauria ser més o menys el que va pensar la Eva Amaral, no?, quan li vas passar aquest tema.
Exactament. Jo crec que la gran virtut de les grans cançons és que tenen, poden tenir moltes lectures. És a dir, és difícil trobar una cançó que s'hagi fet molt popular que no es pugui llegir de moltes maneres. Una cançó d'una separació és tan bona per una persona que se separa de la seva parella, com una persona que se li ha mort algú, com algun membre de la família que se'n va de viatge o se'n va amb una beca fora. És a dir, aquestes cançons que tenen moltes interpretacions són les que acaben funcionant. Estic pensant ara en Que tinguem sort, de Lluís Llach, per exemple, que és una cançó que ell va escriure pensant en a veure com seguirem amb els companys d'Econòmiques un cop deixem la facultat, perquè Lluís Llach estudiava Econòmiques, encara que sembli que no tingui ni idea de números, es veu que en sap molt. Però, en tot cas, vull dir, clar, ell ho va escriure per veure com aniria el futur, però ho va escriure en clau de cançó d'amor, també per esquivar una mica la censura i aquelles coses, no?
Sí.
I, clar, el Que tinguem sort s'ha convertit en una cançó que des de parelles que se l'han posat per tornar a estar juntes o per tenir esperança per al davant, o fins al Pep Guardiola, que la va fer servir fins a la sacietat en el moment en què va deixar el Barça, no? Que agafen vídeo propi a les cançons, sí. Al final s'escapen de les mans dels artistes i la gent en fa el que li sembla. I...
Exacte, ja no són seves, són de la gent.
Ja no són teves. Les cançons veritablement populars, és així, és així.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cap, que tingui sort
i que trobis el que et va mancar a mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar, tens el temps d'un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Si vens a mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols. Un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar.
Escoltes Cocodril Club.
I així pren, i així pren tot el fet que et pugui donar
el programa Revival de l'Albert Malla.
Hi ha cançons, Pep, que si tanques els ulls es converteixen en persones.
I tant, segurament hi ha molts cantants que entenen d'aquestes, per exemple, les cançons dedicades a pares i a fills. Per exemple, no? Quan sentim la guitarra del Serrat, per exemple.
Me la van regalar quan em voltaven somnis dels meus 16 anys encara adolescent.
El Serrat no canta el seu pare enlloc. En canvi, ell sempre pensa en el seu pare, perquè va ser aquella guitarra a la que canta és la guitarra que li va regalar el seu pare i que va fer que el Serrat s'acabés dedicant amb la música, no? Que és curiós, per cert, perquè el pare del Serrat, la lletra pare del Serrat, no té res a veure amb el seu pare, i tothom la canta com una cançó dedicada al pare del Serrat, i el pare del Serrat no havia fet de pagès mai en sa vida. Vull dir,
pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li hem fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare...
Però sí que és veritat, que darrere... Bueno, no sé, això tots ens passa, que tots tenim cançons identificades amb persones.
Per cert, que parlant d'aquest tema, és especialment emocionant que en el llibre, quan parles dels teus pares, té un inici ja de pell de gallina, el llibre.
Home, mira, se'm va morir el meu pare i la meva mare l'any passat. L'anècdota al voltant de la música la deixo que la gent la llegeixi en el llibre, perquè és molt, molt potent, i trobo que és no sé, a mi em va emocionar molt la relació dels meus pares amb la música abans de morir.
Recordem que en el llibre, en el teu llibre, també hi ha un llistat de les cançons catalanes més eròtiques. Digue'm en una, home, ara, per compartir amb tots, eh?
Ja m'has casat.
Home, un país normalitzat, amb un idioma normalitzat, ja que no té pel·lícules pornogràfiques en català, almenys que tingui cançons eròtiques, no?
A veure, aquesta és una altra de les coses que jo reivindico, és a dir, no tot és transcendental, ja ho he dit abans, també tenim cançons de sexe i també tenim cançons eròtiques en català, no? I per això he fet un top 10 que serien les cançons clau de la música catalana. I entenguis el clau com tothom el vulgui entendre. Sí. Ja està. I, per exemple, una d'elles, que a mi sempre m'havia agradat especialment, és el Clava't de Double Bubble, de l'any 86.
Sí, senyor.
Posem-nos en context. Amb el tema de la dictadura, fins a l'any 75, fins a la mort de Franco, parlar de sexe, oblida-te'n, amb les cançons. Després, hi havia una preocupació tal en els nostres cantautors per parlar de coses que ens urgien i que corrien pressa, com era el tema dels temes polítics i socials i, bueno, tota una sèrie de reivindicacions, que el sexe es va quedar com una mica enrere, afegit a que la moral amb la que havien nascut els nostres cantautors, doncs era una moral reprimida. Per tant, vull dir, també els hi feia pudor i vergonya a tota la generació dels Serrats, Llacs i companyia parlar de sexe, no? Llavors arriben aquests del rock català que donen tota la volta i comencen a parlar de sexe i de follar i de foc al cos i de tots. Vull dir, el Carles Sabater de Sau puja dalt d'un escenari i les seves fans li comencen a tirar calces i faldilles, cosa que el Raimon, el Serrat i el Llach ho haguessin volgut i no els hi van fer mai. Vull dir, aquí, de cop i volta, el que passa és tot un canvi. Llavors, els precursors, un dels precursors van ser els Double Bubble, que l'any 1986 van fer Clava't. Qui la va escriure? Doncs van dir, hi ha una persona en aquest país que s'ha fet superfamosa per la seva manera d'escriure literatura eròtica, que és la Maria Jaén. Per primera vegada, una noia escrivia en català una novel·la amb tot de paraules referides al sexe i explicant les seves peripècies sexuals o les inventades, però amb un llenguatge sense cap mena de vergonya, ple d'erotisme. El llibre es deia Amorrada al piló. Vull dir que ja t'ho deia tot ben clar de què anava el llibre, no? Sí. Aleshores van demanar a la Maria Jaén que els hi fes una cançó. I llavors van veure la cançó i dius, hosti, ben bé de què parla, no? Jo que sé, hi havia un vers que deia, un dia o altre, noi, aquesta flor haurà de morir. Fes-ho a poc i clava't ben endins. Hosti, no només estàvem parlant de sexe, sinó que era la desfloració d'una verge, o sigui, la primera vegada que estàvem penetrant amb una noia. Aleshores, aquesta va ser la cançó Els Clava't, el Double Bubble. A més, hi ha alguna imatge que en català d'aquelles que et fa gràcia, no? Com, deixa'm veure el teu verí en copa d'or. O sigui, diguéssim, si estava amorrada al piló, imagineu-vos de quin verí es tractava, no? que fa molta gràcia veure com bueno, en aquella època va ser una cançó que la vam sentir molt, Albert, no sé si te'n recordes, però va ser una cançó que estava molt bé, a més a més, musicalment.
Jo me'n recordo.
Va ser un abans i un després.
Sí, sí,
no?
sí, me'n recordo perfectament. A més, m'agradava molt com la cantava la Maria, oi que es deia Maria, la dels Double Bubble?
Sí.
I jo els vaig presentar en algun concert i a través de la ràdio em vaig adonar que al poc temps aquesta cançó per moltes noies era més que una simple bona cançó, era ja gairebé un himne perquè se sentien molt identificades amb aquell moment tan especial per una dona, no?
És que era per primera vegada es deien públicament, i no només coses eròtiques d'una manera directa i sexual, sinó més a més en veu d'una noia, que és el que acabes de dir, o sigui, una noia, i una noia explicant, vull dir, com perdia la seva virginitat, no?
No, una noia que li estava demanant al noi, clava't ben endins.
Exactament.
És que això, l'any 86, això no ho havíem sentit mai, eh?
No,
amb una cançó.
No, vull dir, fins aleshores hi havia el Conillet de Vellut.
Sí.
Era suau com el vellut i pura gosa com un conill menut. En Snoopy era el seu heroi i li agradava jugar com un noi. I de la mà em duia amunt i avall sense parar. Com un estel fent tombarelles pel cel, és maco el temps d'estimar. I no va ser aquell un temps perdut, Conillet de Vellut.
Vull dir, eren coses molt, 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 molt innocents, sí. Un Conillet de Vellut del Serrat.
Serà tot un plaer recuperar aquest Clava't de Double Bubble ara mateix.
Ho faré quan ets tu a
amb Pep Blai i el seu nou llibre Les cançons de la nostra vida, que acaba de publicar-se per Rosa dels Vents i que recomanem a tots els nostres amics oients. Ha arribat el moment, Pep, després de saber tant de música, de parlar tant de música en el teu llibre, en els teus escrits, en els teus programes de televisió, que em diguis quina és la cançó de la teva vida.
El que sí que és veritat és que últimament em pregunten: hosti, Pep, i quina és la cançó de la teva vida? Perquè clar, tant que prediques aquí de les cançons de la nostra vida, però de la teva vida quina seria? I tu, Albert, és el que em fas bandera de tot, perquè al cap i a la fi és que a mi m'encanta que facis aquesta pregunta. Per què? Perquè amb els anys he descobert i he certificat que el més important d'una cançó no és que sigui bona ni dolenta, sinó la companyia que et fa a tu en un moment, o per una emoció, o per un moment determinat important de la teva vida. I crec que això supera qualsevol valor estètic, i innovador o de qualitat o tot el que vulguis. Evidentment, si una cançó no és bona, és fantàstica, no? Si una cançó és bona, fantàstic. Però l'important és que és el que et provoca com a emoció. En aquest moment, si te'n dic una cantada en català, crec que em sortiria o bé El viatge a Ítaca de Lluís Llach o bé S'ha acabat dels Pets.
I per què?
Tria la que vulguis i te l'explico.
Doncs les dues.
Les dues.
Triu les dues.
Com ja he comentat abans, estic en un moment en que vulguis o no vulguis, jo amb els meus pares me'ls he estimat molt, sempre hem tingut una relació preciosa, i per tant, encara que hagin passat doncs mesos i han sigut els dos que s'han mort doncs molt a prop l'un de l'altre, inevitablement la música que em poso últimament me'l recorda contínuament. I aleshores em reconforta sentir certes cançons. Per exemple, El viatge a Ítaca de Lluís Llach és el moment en què em recorda estar tots cinc a casa, els tres germans, el meu pare i la meva mare, quan jo era petit a casa, i estar tots junts i posar aquesta música de fons perquè era la que ens agradava a tots cinc. Hi havia, a la meva germana li agradava David Bowie, li agradava Dylan, a mon germà li agradava el Cisa, la Dharma, i als meus pares els agradava doncs la Mireille Mathieu, la cançó francesa, el Charles Aznavour, totes aquestes coses. I Llach i Serrat era potser els dos únics que ens agradaven a tots a la casa i que es podia posar i ens posàvem a escoltar música. I aleshores aquest moment a mi m'emociona, no? Ja t'ho pots imaginar.
Tinc sempre cor la idea d'Ítaca, has d'arribar i és el teu destí, però no forcis gens la travessia, és preferible que duri molts anys, que siguis vent quan fondegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riqueses.
El viatge a Ítaca de Lluís Llach, la primera de les dues especials del nostre convidat de luxe d'avui, del company periodista musical Pep Blai. La segona, el S'ha acabat, per què?
Mira, S'ha acabat dels Pets me recorda el meu moment d'independitzar-me. Jo crec que les cançons més importants, o de les cançons més importants que hi ha en la vida de la gent, són les que acompanyen en aquell moment de passar d'adolescent a jove, en què te'n vas de casa i comences a ser tu, ja no ets el fill dels teus pares, sinó que ja ets el Pep, i que vas pel món i que tu has decidit ser d'aquesta manera. Aleshores, per això tota la gent se'n recorda molt, 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 molt de les cançons de la seva època. Quan li dius, quines són les cançons de la teva època? Són d'aquells 18, 19, 20 anys, 16, que són els que t'acompanyen, no?, amb aquest canvi. Ara jo sóc el Pep Blai i vull menjar-me el món. Aleshores, a la meva colla, en aquell moment, eren entre els meus amics estaven els Pets. Hi ha una cançó que va escriure el Joan Reig, el bateria, que es diu S'ha acabat, que a part de que m'agrada molt i és molt bonica, i apareix una mare, que és la seva mare, que escoltava Roberto Carlos mentre feia el llit.
El gato que está triste y azul.
I que tancava els ulls per no veure el que feia el seu fill, perquè hi havia coses que sabia que no li agradaven, però li era igual, perquè el més important era que era el seu fill. Feia coses doncs, com sortir de nit fins a les tantes, com tenir relacions sexuals por ahí, com tastar el món de la beguda o fins i tot conèixer el món de les drogues, diguéssim, i això a la mare no li agradava. I aquesta mare a part de ser la mare del Joan Reig, s'assemblava molt a la mare del Pep Blay, amb la qual cosa doncs, m'aporta molt en aquell moment i trobo a part que és una de les cançons més boniques que s'han fet en català.
Estic totalment d'acord amb tu, Pep, i també és una de les meves més especials. Escolta, moltes felicitats per aquest llibre, les cançons de la nostra vida, molta sort, i que per molts anys puguem continuar treballant amb allò que ens agrada.
I tant que sí, que duri, i felicitats, Albert, per aguantar tant de temps, i de veritat que m'ha fet il·lusió quan he vist allò, vinga, va, Pep, per què no fem alguna cosa? Hosti, dic, Albert, m'encanta que diguéssim, hi ha alguns que seguim sempre al peu del canó amb això de la música, i que passi el que passi, en seguim emocionant, encara com a nens petits.
I per molts anys que sigui així. Gràcies, guapo, una abraçada.
Ja, una abraçada.
I a tots vosaltres, cocos, com sempre, un últim favor. Procureu ser feliços.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Núvol passa, els carrers s'han enfosquit. I fot un ram com els de quan era petit. Darrere els vidres jo m'ho miro arrupit. La mare sent Roberto Carlos tot fet. Jo flipo amb aquell gat blau i gris i moro d'enyorança perquè no ets aquí. La pluja m'ha portat records d'aquell estiu que vam passar junts en el teu pis de Cambrils. La mare mai va s'acaba.